I va ballar...
La conga del Jalisco.
Fins i tot el Paco el Chocolatero, ja la cosa va degenerar fins a...
He de dir que fan ambient aquestes cançons. Sí,
bueno, fan ambient, o fas el ridícul.
La barbacoa, algú... Qui més que menys l'ha ballat en algun moment.
I el Trator Amarillo.
Sí, sí. Bueno, ara no entrem en aquest capítol, sinó que el que hauríem de fer parlant de... Bueno, a Lujas, a veure, ja... Prou ja. S'acabó.
Bueno, us preguntem justament a vosaltres tres com s'hauria d'aprendre o com s'hauria d'afrontar aquest
ara,
partit contra el Càdiz.
Ara, veus, aquí l'Edgar com s'ha posat serio.
Aquí només tenim un avantatge.
Sí, que ho has.
Que quan comença el partit del Barça, ja sabem el resultat del Madrid.
Exacte, que haurà jugat el dissabte contra el Mallorca. Exacte.
Vols dir que es pot variar l'alineació sobre la marxa?
La motivació, la motivació.
Això sí que és veritat.
Perquè és molt diferent si el Madrid ens ho pega o si el Madrid guanya. Només parlo de motivació. Perquè el que vam veure dimecres va ser un partit sencer amb motivació.
Exacte.
Menys o més encert,
sí,
però al Barça no li podem treure que està motivat i va fer tot el que tenia que fer per guanyar aquest partit.
Justament.
Si diumenge, perdó, si dissabte, si demà al vespre,
sí,
el Barça ha guanyat el Madrid i el Càdiz que se li va la vida...
No, el Mallorca, vols dir. El Mallorca ha guanyat el Madrid.
Dic que el Mallorca ha guanyat el Madrid i el Càdiz que li va la vida, ho tindrem complicat i difícil perquè la gent, tots, estem pensant més en dimarts que en la Lliga, que pràcticament...
Això també és veritat. Sí, sí. Ara, si guanya el Madrid, podríem dir que...
Dati beneït.
Se finit.
Seria 11 punts, eh? 11 punts abans de jugar contra el Càdiz, eh?
Sí, pensa que nosaltres diumenge que ve o dissabte...
Sí, sí, anem a Madrid.
Diumenge a les 9.
Diumenge a les 9 de la nit.
Diumenge 21. Mare de Déu.
A veure, Àngels.
Depèn del resultat del Mallorca-Madrid. Si el Madrid guanya, Vitor Roque, Romeu i 9 més. Si el Madrid punxa...
Christensen, Sergio Roberto, els que no poden jugar...
Com era la tercera opció de sortir...
Amb la xiricota, eh?
No, la de la xiricota és...
A buscar el doblet.
A buscar el doblet. Per què? Perquè ens podem trobar en una setmana èpica. Tu imagina't, posat a somiar, eh?
Ui, sueña,
tu imagina't, el Madrid punxa, el Barça guanya el Cádiz, el Madrid és eliminat amb el City, el Barça guanya el PSG, i guanyem el Cádiz.
Imagineu-vos
en una setmana. És que imagineu-vos, podem posar-nos un punt del Madrid o dos punts del Madrid a la Lliga, ja hem fet la temporada.
Però, perdona, aquest somni que estic... Bueno, aquest somni, aquest relat que acabes de fer...
Però jo et vaig dir que em veia la final de Wembley.
No, perdona, és que més d'un ja m'ho ha dit. Però dic, aquest relat que acabes de fer, ni la porta se
l'imagina. És
que has fet un relat, has dit que acabo eliminat el Madrid. Que el Barça queda a quants punts del...
A 5. Després de guanyar molt bé.
A 5, però a 5, demà si retalla... O sigui, si retalla, si tu guanyes també el Bernabéu, et poses a 2, eh?
A 2.
Et poses a 2.
Ja no sé si pots somiar més coses a la vegada, eh?
Jo
per somiar també és de franc, eh?
Sí, estic d'acord.
Somiar és de franc. A veure, Martí.
Jo, home, soc... A veure, està molt bé fer el compte de la lletera, però hem de viure d'això, perquè, esclar, d'una setmana per l'altra el Barça semblava fa 15 dies que estava mort i ara, escolta, això és la setena meravella d'aquest món, vull dir que debàs tu un terme mig també estaria bé. Jo demà passi que passi, Oriol Romeu, Vitor Roque i 9 més.
Ah, passi el que passi.
Però és que, a veure, no fotem. Amb Vitor Roque, Oriol Romeu i 9 més, el Barça Cádiz ha de guanyar. Té millor equip que el Cádiz.
En això estic d'acord.
Si el Barça fa mínimament les coses serioses, motivat, com deia ara el Quique i tal,
això és molt important,
és millor que el Cádiz. Després poden passar, evidentment, les 50 coses de cada partit.
Sí, però ha dit una cosa...
El
Quique Guas ha dit que hi havia, en el partit del Paris Saint-Germain, hi havia motivació. Clar, contra el Cádiz has d'intentar, has de connectar l'equip perquè també surtin al partit del Cádiz...
Però en principi, els menys habituals, si no s'hi posen un dia que són protagonistes, quan s'hi posaran?
Bueno, potser, però, perdona Martí, però potser no són habituals perquè no estan...
No arriba, no arriba.
No és una qualitat de motivació,
treu, al final, tires dels que no són habituals i sempre penso, doncs per alguna cosa no seran habituals.
Clar.
I de fet, quan surten en partits tipus Copa del Rei, per exemple, tampoc és que vegis que es mengen la gespa,
exacte,
en moltes ocasions.
Vull dir que...
Però no són habituals perquè l'exigència del Barça és màxima. És a dir, a vegades cometem l'error, nosaltres, jo el primer, de que quan un jugador del Barça porta uns quants partits de suplent, pensem que és una toia, i no és una toia, és senzillament que té un altre que és millor, però per estar al Barça s'ha de tenir un nivell altíssim. I ens equivoquem moltes vegades amb la percepció que tenim de qualificar els jugadors.
No, dispensa't, m'agrada la pregunta al revés. Els no titulars al Barça serien titulars al Càdiz?
Si no.
Home, i tant.
Amb aquesta intensitat... No, perquè l'entrenador del Cádiz el que li demana, pobrets, és que sigui un equip intens, com el del Mallorca. No pots pretendre que jugui la pilota al Cádiz.
Tu digue-li al Pellegrino si no es quedaria amb la banqueta del Barça.
El Pellegrino és una altra cosa, eh?
Que no quedaria amb la banqueta.
Estic parlant molt de qualitat futbolística.
Perdona una cosa, és que acabo d'avisar de l'Ofensió.
Sí, a veure, però... Bueno, Solans. Perquè sempre entres, sempre saltes al camp.
Sempre hi ha un minut, sóc home, Jimmy Jam. Sempre hi ha un minut que estic al punt.
No, però deixa'm presentar-te.
Sí, sí,
però Jimmy Jam. Solans, l'adjunto.
És que ara el Martí Molina deia, parlant d'això dels suplents, de l'exigència del Barça, que és molt gran, que ens pensem que si un jugador de suplents, que és una toia, avui precisament...
Jo no he dit això.
No, no, tu no, però dic que Martí molta gent...
Si és suplent, és per alguna cosa.
Perquè és una toia, digueu.
No, perquè és el que deia el Martí, perquè els altres són millors.
Perquè jugues millor.
Perquè el deia el Martí, que l'exigència del Barça és immensa, i avui precisament Rakitic, que després en parlarem, que ha fet una entrevista a Gigantes amb el Gerard Romero, ha parlat des de quan va arribar al Barça, es va donar compte de seguida, al segon o tercer partit, d'aquesta exigència del Barça, per això que explica.
Claro, es bonito ver jugar los chicos, pero claro, hacerlo cada 3-4 días no es fácil, no es fácil, sobre todo... Yo me acuerdo de mis tiempos, ¿no? Uno de los primeros partidos que hicimos cuando llegué al Barça era un partido en casa que ganamos 6-0 al Granada. Y la primera pregunta en la prensa era, ¿qué os pasa? Porque no estáis muy finos. Y yo, claro, ahí empiezas a entender lo que pasa en el Barça, ¿no? Que el Barça no es como cualquier otro equipo, con todo mi respeto, ¿no? Que ahí hay que hacerlo de una manera concreta, hay que hacer esto bien, lo otro bien...
Rakitic, jugador del Barça, croat, que ara està a Aràbia, que va guanyar el triplet amb el Barça, per cert. Quan va arribar al Barça...
Que parla des d'un pou de petroli.
Bueno, per, saps què passa? Que aquestes connexions de...
Sí, no, no, sí, però és que, bueno, la feina que hi ha d'entendre, que per això dic que parlava des d'un pou de petroli.
Era Gigantes amb el Gerard Romero, que ell no té mitjà.
Sí, sí, no, la culpa no la té el Romero, molt Aràbia Saudita, però...
És com tu si truquessis ara per WhatsApp.
El que no esteu dient, i hauríeu de dir, és que...
Que
sobre
en defensa és la connexió, no, sembla que siguis de Telefònica.
No. Es que la connexió era...
Estàs aquí argumentant que per què se sent malament.
No, per això
se sent malament.
Se sent fatal, sí. És el que té quan fas una...
Que m'importa si és Gigantes o Romero, no sé què. Se sent malament. No. Des d'un pou d'Aràbia.
És veritat que ha evolucionat molt, però amb el tema aquest de les connexions...
Jo fa dies que quan aixeco l'aparato també sento un...
Què aixeca? Defensant, xato, sembla de Telefònica.
Jo fa l'efecte que el que tinc Pegasus que m'escolta.
Pegasus al cul, sí.
Perdoneu un segon. Digui. No esteu dient el més important.
Digue-li.
Que el Cádiz sortiran com a llops.
Això, molt bé.
Home, com a llops.
Mira, el Cesc Ospar que diu s'ha de jugar amb el cor, o és jugar amb el cor, la pregunta és... El cor, quan batega més? Quan t'estàs jugant al pa de casa teva, a les teves famílies, o quan pots aspirar un títol? Tothom, al futbol, et diu que quan t'estàs jugant i vas amb l'aigua al coll, pot molt més que un equip que pugui aspirar a guanyar un títol.
Sí, però dispensa mal. Cádiz està més acostumat que uns altres equips que tenen més solera. El Cádiz està en un equip ascensor. Puja, baixa. Està més acostumat a aquesta
situació. Ara està una situació complicada, sí. Amb la fletxeta cap amunt. Situem-nos una miqueta. 18è amb 25 punts, a 3 de la salvació, la marca el Celta amb 28. És un equip que a aquestes alçades, com us dèiem, està amb l'aigua al coll. Acumula, atenció, 4 victòries, totes a casa, 13 empats, 13 derrotes. És l'equip que menys gols fa a la Lliga, 21 en 30 partits, però atenció, i aquí va el perill, està en línia ascendent clarament, només ha perdut un partit dels últims 5 de Lliga, i els dos últims compromisos a casa, el Barça visita el Mirandilla, els ha guanyat contra l'Atlètic de Madrid, gairebé semifinalista de Champions,
fixa't,
i contra el Granada. L'equip l'entrena un ex de la parròquia culer, que us en recordareu molt bé, vostès, Mauricio Pellegrino, també se'n recorden a València perquè va fallar el penal a San Siro que va donar la Copa d'Europa al Bayern de Munic, però això és una altra història, i va entrar fa un parell de mesos, a finals de gener, substituint a Sergio González. Però... Això és molt important, el que parlarem ara. El Cádiz és dissabte, a l'horitzó només veiem clarament el PSG. És a dir,
sí, molesta, aquest partit ja ho he dit fa nosa.
Molesta, i ens hem posat en contacte amb el nostre estimat Xesc Ospar, i el Xesc ens adverteix. Hi ha dues dificultats de cara a aquest partit de dissabte.
Ai.
La primera, que l'equip ve d'una gran victòria i d'una gran tensió acumulada, que l'ha alliberat, i això pot fer que els jugadors es relaxin. Això per una banda, dificultat, hàndicap. Segona dificultat, que el Barça se li pot presentar de cara al dissabte, que juga contra un equip molt perillós perquè està en zona de descens, i si perd, se'n va a la tomba. Dit això, com s'ha d'afrontar, segons el Xesco, aquest partit? Diu que primer, entrenar a tope i amb molta concentració els dos entrenaments previs, que suposa que Xavi ha fet. Ens consta que així ha estat, que els entrenaments del Barça post-Paris Saint-Germain hi ha hagut una concentració extrema, cap somriure, tots semblaven covarsí, ningú reia. I ell creu que s'ha de donar oportunitats, i aquí va responent la pregunta, als menys habituals al principi del partit, i a poc de cara a la segona part anar pensant en un equip més competitiu i més titular.
És molt important fer aquests canvis en aquest ordre, per mi, perquè si tu primer poses els titulars i penses, no, ja els trauré, i el partit no acaba d'anar bé, no els trauràs i acumularan cansanci. En canvi, si primer poses els jugadors joves o potser que no hagin jugat tant, o algú que li vols donar una oportunitat i el partit va bé, potser pots allargar una mica més el fet que altres jugadors descansin. I si el partit va malament, doncs poses els que pensaves que solucionarien el partit i els tens tota la segona part o des de quan creguis que poden entrar.
Perquè estava a missa.
Perdoni, el que diu Xesco es parla a missa. El que diu vostè va a la paperera.
Però és que...
Però
tornava com si hagués estat a l'església.
És que... Perdoni, que va tenir d'alumne Pep Guardiola. A partir d'aquí ja està tot dit.
El dia espiritual.
Continuem escoltant a Xesco es parla des de missa o des d'algun bany que ha pogut...
Montserrat,
possiblement, amb el Poquí posant un ciri. Com ha de sortir el Barça davant del Cádiz segons l'emblemàtic i entranyable Xesco es parla?
Bé, com tots els partits, s'ha de sortir amb intensitat des del primer moment i que no capigui dubte el primer quart d'hora que has anat allà a guanyar el partit. És a dir, ni que el públic es vagi animant, el pitjor que pot fer és sortir a veure-les passar. Per què? Perquè poden fer un gol a la primera part i després aixecar aquest resultat és molt complicat. Per tant, s'ha de sortir a demostrar que has vingut a guanyar. I si pots aconseguir un gol al principi, bé, i si pots rematar el partit a la primera part, millor encara, que si el Cádiz es va creixent, els últims minuts seran molt difícils de remuntar el partit.
Exacte.
A veure, de la llista de convocats crec que hi ha alguna baixa ja, no?
Alguna baixa del
Barça?
Que no hi va. Lewandowski no hi va.
Clar, Lewandowski no hi va.
Ui, bueno, això que dic, alguna
correcte,
baixa.
Correcte, Lewandowski sí, no hi va.
Gent que no has entès.
No, i perdona, sí, no, és que per un moment...
T'has quedat.
És que està
tan...
Pobre, home, està liat amb aquells dos d'allà de Barça.
Que vol deixar cada sorpresa, com si li hagués dit que li havien fotut la cartera.
Clar, sí, sí. Francament,
no hi va Lewandowski.
Lewandowski, per sort, ja hi són Pedri i De Jong, que això ja ho sabem des del Paris Saint-Germain. I, evidentment, hi ha dos futbolistes que deia molt bé el Quique Guasch que no podran jugar segur contra el PSG perquè estan sancionats, que sí, són senyor. Christensen i Sergio Roberto, que aquí poden entrar. Però qui té totes les claus és David Solans, que ha estat, com sempre, pendent de la roda de premsa de Xavi. És un xaviròleg de capçalera.
Bé, les claus no sé si les tinc. En tot cas, escoltarem el que ha dit Xavi. Xesco Espar, l'escoltàvem, que explicava com s'ha d'afrontar un partit després d'una nit europea tan intensa, un partit que potser no ve tant de gust. A Xavi li hem preguntat com ha motivat els seus davant d'aquest partit contra el Mallorca. Escoltem.
Bé, doncs, per nosaltres és un partit vital. Si demà no aconseguim guanyar, pràcticament la Lliga per nosaltres es pot acabar. El que significa, doncs, que demà hem de sortir molt endollats, moltíssim. Si volem realment lluitar fins al final per aquesta Lliga, cosa que està realment complicada i difícil, però no tirem la tovallola, és demà. És demà, demà és un partit clau. Si demà fallem, pràcticament el clàssic servirà de poc. Servirà de poc, per tant... tres punts vitals per nosaltres, veurem què fa també el líder abans que el nostre partit i demà és una jornada transcendental per la Lliga. Per tant, bé, no crec que hagi d'extra motivar molt més els futbolistes, sinó que ens estem jugant un títol demà.
El que deia l'Edgar, els jugadors estan motivats perquè Xavi diu que tampoc fa falta que els motivi gaire, té claríssim que és un partit clau, apostarà per un 11 competitiu, ha dit competitiu, això no sabem què vol dir, vull dir
que no estan els titulars.
Clar, exacte. Tot i que encara no té clar quants minuts tindran Pedri i Frenkie de Jong, perquè bueno, recordem que venien de lesió, etc. Diu que parlarà amb ells i decidirà, i amb Gundogan una cosa semblant, perquè diu que ho ha jugat tot i també té números de descansar.
De moment ja portem dos que descansen.
Dos, segurament Gundogan, sí.
Quatre, Lewandowski, Gundogan i Pedri i De Jong, d'entrada.
Sí, sí.
Després poden entrar, són que, la no, teoria
de
Xesco.
Ho dic perquè, de moment, clar, entre els... és a dir, els que no jugaran i l'equip que ha de fer per reservar, no sé exactament en quines circumstàncies... Mm.
No, però, per exemple,
sortirà.
Podrem veure Roque jugant per primera vegada en la seva posició.
Exacte,
perquè sempre ha coincidit amb Lewandowski.
Sí, senyor.
Ell és un davanter pur, per tant, el podem veure jugant per una vegada en la seva posició.
Pimpollo.
I saber per què hem pagat aquests milions.
Pimpollo, no?
Pimpollo. 60, eh?
Sí, sí, 61.
Doncs
té por, per què?
Perquè si és una tolla, Què fem amb el 61
milions? Per què ha de ser una
colla? Aleshores, què fem? L'amaguem
perquè
i no
ha estat titular en cap moment.
Bueno, potser...
I el Barça ha tingut problemes greus de gol i no ha estat aquest home. És a dir, si
bueno, però aquest home no el va recomanar Deco, que és el secretari tècnic... De... Bueno, jo li
sí,
el secretari tècnic del Barça és Deco.
Sí.
El recomana des de que arriba l'entitat que s'ha de fitxar a Vitor Roque. Bé, Vitor Roque... I no juga perquè a Xavi no li fa el pes, no? Aquest és el...
Suposo que és això.
O no el troba...
Perquè no havia jugat mai a Europa i és molt jove. És que aquest noi té 18 anys.
Sí, però hi ha
dos problemes quan arriba. Un primer és, ja ve perquè s'ha lesionat amb el Paranaense poc abans d'arribar al Barça i després doncs arriba aquí que no està encara amb la condició física que havia de tenir. Però a més, quan arriba, els primers entrenaments se n'adonen de que la seva preparació física o el seu nivell estàndard no té res a veure amb el que es porta aquí a Barcelona o que en general es porta a Europa, perquè la preparació física al Brasil o en general a Sud-amèrica no és la mateixa que es porta aquí. Llavors el que li hem de muntar és un pla específic d'entrenament perquè es posi en forma. I, de fet, el primer mes, el mes de gener, dels 9 partits que disputa el Barça, Vitor Roque sembla que juga 100 minuts en total. Només surt estonetes a la segona part. Inclús els partits de Copa, contra el Barbastre i el Lluís de Salamanca, també juga res, moment residual. Però després, un cop més o menys s'ha posat en forma, després Xavi se n'adona que tot això del joc de posició, l'associació amb els companys i tal, el tio no s'entera. Però tal qual. Aleshores, el que li han de muntar és una sessió individualitzada, li han estat fent vídeos, li han estat fent treball tàctic individual, perquè més o menys vagi posant-se les piles i s'adapti al nivell del Barça. Què passa? Que des del vestidor et diuen Vitor Roque no el començarem a veure amb certa plenitud fins a la temporada que ve, perquè aquest procés d'adaptació és llarguíssim. Després, a partir d'aquí, podem dir, home, i si tenim tots aquests problemes, per què paguem aquest dineral?
Ara!
Això és un altre debat. Però el problema que hi ha amb Vitor Roque és aquest. Per tant, doncs, bueno, a veure què passa demà a Cádiz i com va.
Però si hauria de ser ell qui hauria de pagar les classes.
Com ha demostrat ser un bon rematador. A l'hora d'associar-se amb els companys té molts problemes. I llavors aquí, doncs, bueno, això costarà.
Allò és el llibre del Paco Cirulo. I potser marxa corrents perquè és un llibre complicat, però s'hauria
de llegir. Si ha de llegir el llibre de Paco Cirulo, crec que Vitor Roque abans el veuràs de vacances novament al Brasil.
T'havia dit que li han preparat un vídeo per demà.
Sí, ho ha dit Xavi, que li hem preparat un vídeo...
Això vol dir que demà...
Juga segur, perquè
ho hem preparat un vídeo perquè...
Jo tinc ganes de veure Vitor
Roque. Tinc les coses clares
abans. Ara, clar, no sabem... Jo vull pensar que no s'ha adaptat i que, bueno, que està en procés d'adaptació.
El que està passant amb Vitor Roque és el més normal que podia passar amb un jugador brasilí de 19 anys que arriba de Brasil, no juga mai a Europa i de sobte aterra al Barça. Doncs el més normal és que no sigui només arribar a un crac mundial. Recordem que Romario va anar al PSV, Ronaldinho al Paris Saint-Germain, vull dir que...
Ara no ens en recordem perquè parlem del Madrid de Vinícius, però els dos primers anys de Vinícius al Madrid van ser un desastre.
Sí. I estava a Castilla.
A banda de lesions i a banda de falta d'adaptació i tot, els dos primers anys se'l volien vendre.
No marcava un gol.
I ara és Vinícius el que és, que està amb la paciència.
Què més ha dit Xavi?
Doncs mira, ara han canviat molt les coses. Dèiem que Lewandowski fa, ningú se'n recorda, però fa un mes o dos la gent demanava la seva suplència que jugués Vitor Roque, però Xavi no es va atrevir. Rafinha, tres quarts del mateix, i ara estem parlant de reservar-los de cara a la setmana que ve pel president Germain. Doncs bé, Xavi creu que la clau de tot això, d'aquest canvi, continua sent el seu anunci d'adeu.
No, yo con la decisión, ya dije, yo con la decisión tomada a finales de enero estaba convencido que ahora estaríamos aquí. De la otra manera, si no hubiera decidido nada a nivel público, hubiera sido un desastre. Eso estoy convencido. Y así se lo hice saber al presidente. Miré por el club. Lo importante es el club. No soy ni yo, ni los jugadores. Lo importante es el club. La entidad, que todos miremos por el club, eso es lo más importante. Yo es lo primero que hago, miro por el equipo, miro por el club y en ese momento miré por el club. Si no hubiera decidido eso, a estas alturas no estaríamos compitiendo.
Va dir que Xavi va avisar quan va plegar que la seva adeu propiciaria un canvi, un clic, un reset, ningú se'l va creure, eh?
No. Deixa'm dir que en el partit de Champions, seguint el final del partit, que vaig veure quatre comentaris, entre ells el Mono Burgos, que em va agradar molt, i Jorge Valdano va dir, li van preguntar sobre aquesta qüestió, i va dir que no li veia cap mena de ni relació,
ni el jugador,
ni connexió, d'això que va dient Xavi, que cada roda de premsa ens ho repeteix, que en el moment que ell va dir que no seguiria, el Barça ha fet un clic. Jorge Valdano va dir que això, que no tenia res a veure, que ha estat circumstancial i que això no s'aguantava per enlloc.
És curiós, perquè quan li pregunten...
Perquè, clar, parlem d'un... O sigui, d'un, no parlem de qualsevol, un tio que, bueno, té cert criteri.
Sí, el que diu Xavi és que ha portat tranquil·litat a l'entorn, sí, això fet que poguessin treballar
Valdano millor. Valdano va dir que tot això, que era el discurs...
La tranquil·litat ha portat els que se'l volien carregar aquell dia, el 3-5 del Villarreal. I aquí és on van les coses. Estan reunits a dalt, hi ha una trucada d'un amic del Xavi que li diu, pensa que aquí volen acabar amb tu.
Volen tallar cap.
I llavors ell s'adalanta i diu, nois, jo a final de temporada prego. Aquesta és la història.
Però a veure, aquí, jugador... perdona, aquí, la història, perquè aquest moment del Barça, del Barça-Villarreal...
Sí, sí, del 3-5 del Villarreal.
Sempre aquella resolució final, jo sempre l'he trobat estranya.
Sí. Clar, perquè és això.
És a dir... Anaven a prendre la decisió de destituir-lo o no? O què va passar?
Jo crec que hi havia una part de la Junta que no volia que continués Xavi i una altra part, entre ells el president, que sí que volia mantenir-lo.
Sí, sí, és així, tal qual com ho
dic. I aleshores, en aquest debat...
L'informen a Xavi per telèfon, un amic seu, sí, molt amic de Laporta, i nois, volen carregar-te.
Que hi ha una reunió,
no? Sí. Ell s'adalanta i diu, no patiu més, jo final de temporada me'n vaig.
El que fas guanyar temps.
No? Però el que no fa és que el vestidor...
No.
Els propis jugadors han dit que no... Els jugadors han sortit en roda de premsa postpartit i han dit que les victòries no venen arran de la decisió, sinó perquè ells han fet el clic després, sobretot, del sopar o del dinar, crec que era un dinar, a casa de Lewandowski.
Fixa't una cosa, i això m'ho deia un exfutbolista que explicava que ells sí que poden canviar dinàmiques. Els futbolistes, i recentment Rafinha ho ha confessat, explica que el dia del Villarreal, mentre a la cúpula directiva passava que si Xavi no Xavi, ells van tancar-se i van dir, escolta, això no pot ser, hem de fer un pas endavant perquè estem jugant molt malament i podem donar molt més de si. Això es parla al vestidor i després és quan hi ha aquella trobada mítica a casa Lewandowski on fan pinya més enllà del futbol. I ells canvien d'actitud i a partir d'aquí fan un punt d'inflexió des del vestidor, des dels propis jugadors, perquè un exfutbolista em deia, la dinàmica un entrenador és complicat que la pugui canviar, una decisió no canvia res, però sí que des del vestidor si fas pinya i tots van a una...
Això és el més important, eh?
És quan canvies. I
però això m'estàs
sí
dient que el Xavi no compta per res.
Una cosa és que Xavi sí que és el que propicia que Lewandowski i els líders d'aquest vestidor
se n'adonin,
facin aquesta trobada i facin aquesta sèrie de dinars que han començat ara a repetir-se per fer pinya.
Que, perdona,
és Xavi que diu, nois, nosaltres a la nostra època, setmana sí, setmana no, estàvem fent activitats junts. Vosaltres les feu?
Que això coincideix, ara ja s'ha de dir, no, però això coincideix en quan li van preguntar, en el moment que el Barça estava pitjor, quan li van preguntar a Guardiola, que va estar per aquí, per un d'aquestes pauses que es fan de seleccions, i recordo que Guardiola va dir, perquè li van preguntar si havia de continuar Xavi, Guardiola va dir que estava a favor, va dir que Xavi havia de continuar, i és més, va dir una cosa que quan ho vaig escoltar vaig pensar... No sé exactament per on anava, però crec que és el que esteu explicant. Que eren els jugadors que havien de fer un pas endavant, que era responsabilitat dels jugadors jugar millor, i que els que s'havien de posar les piles eren els jugadors. Sí. I crec que per aquí sí que, amb el que expliqueu, la cosa va per aquí.
De mi, sí, sí. És això. De fet, perdó, avui, Xavi, a la roda de premsa hi ha hagut un moment, vull dir que sembla que tot sigui ell dient que ha sigut l'anunci, però hi ha hagut un moment que també ha dit això, això que va dir Guardiola, i és que ell diu, és que jo no puc fer res, és a dir, estic a les mans dels jugadors i per molt que jo decideixi, prengui decisions, faci canvis, posi a Pedri al minut 10, al minut 15, si Pedri quan entra no agafa la pilota i fa aquella passada absolutament màgica i Rafinha no fa la desmarcada precisa per rematar perfectament, jo no tinc res a fer. Vull dir que ell també ho accepta i ho admet, això, i el futbol és això.
El futbol és, exacte, aquesta és la frase, el futbol és això. Ell fa un canvi que normalment l'hem criticat perquè feia els canvis molt tard i l'encerta.
I aquest cop li surt bé. Sí, sí.
Què més ha dit, Xavi?
Clar, Xavi, a part del seu adéu, li han preguntat què ha canviat per aquest res.
A part de l'adéu,
què ha canviat, Xavi? La seva resposta.
De la misma manera que trabajábamos antes, cuidando los detalles, mirando cualquier escenario para poder competir contra el rival que jugábamos en ese momento, no ha cambiado absolutamente nada. Simplemente pues que el equipo... ha entrado en una dinámica muy positiva, el equipo se lo cree, el equipo es capaz de hacer grandes partidos a nivel de juego y de resultados. Bueno, pues hay que aprovechar esta dinámica positiva e intentar ya ganar mañana y luego el martes, el clásico, lo que venga, pero que el equipo puede competir y que se está trabajando bien es una evidencia.
A ver, Àngels, Quique y Martí Molina. S'està fent el mateix que es feia fa uns mesos enrere o han canviat algunes coses? A veure,
ha canviat.
Què ha canviat? Segons Xavi diu que estan haciendo lo mismo.
No, el sistema l'ha canviat. És a dir, d'entrada, posar Christensen per davant de la defensa li dona més solidesa. I després no juga amb tres puntes, eh? Juga només amb dos i el carrilero que et puja i baixa. Això li dona més consistència al mig del camp. El problema del Barça era el mig del camp, perquè pujaven i amb molta dificultat tornaven a baixar. Ara ja estan escalonats, estan molt millor i hi ha l'equip més compacte. Aquest és el secret.
Àngels.
Sí, jo crec que en quant a metodologia dels entrenaments no ha canviat res, té raó Xavi, però sí que els jugadors han pres consciència de que realment són ells els que han de treure endavant aquesta situació i com explicava el Quique, per circumstàncies, tu perds un jugador i has de col·locar en aquesta posició a Christensen, que va ser un invent en el seu moment i ha funcionat perquè ha permès, entre altres coses, que Gundogan jugui en la seva posició on li traiem el millor rendiment. I tot això ha fet que Lewandowski, per exemple, jo crec que ha recuperat el to físic que tenia la passada temporada, està més inspirat, està afrontant un tram final de temporada boníssim.
Li estan fotent pilotes llargues, que és com jugava ell, pilotes llargues i totes les tocava de cap.
I per què no es feia abans? Això?
Bueno, perquè el tiqui-taca aquest famós i el control imposava aquest tipus de xoc. No el tenim. O sigui, la gran, perdó el que la va dir ara, la gran mentida...
Però aleshores sí que s'ha canviat de manera de jugar.
Mai,
sí,
li
sí que s'ha canviat, sí. Clar, però és que aquí tothom... Bueno, escoltem a Xavi, no s'ha canviat res, no. Sí que s'han canviat moltes coses.
Clar que s'han canviat coses. Com van sortir el PSG? Pilota llarga, perquè la pressió no podíem. Pues les pilotes llargues li van fer molt de mal. Jo crec que aquí va guanyar tàcticament el Xavi,
sí,
a Luis Enrique.
Totalment d'acord.
El Barça tenia un gran problema, que és que cada vegada que el rival el pressionava i el donava de manera endreçada, no hi havia manera de poder sortir d'allà, la combinació era inexistent, etc. I Xavi es desesperava perquè ell es veia com a jugador i recordava, escolta, si a mi em feien aquesta pressió jo me'n sortia. Però esclar, hi havia Xavi, hi havia Iniesta, hi havia Messi, hi havia Busquets, tots aquests jugadors no hi són. Aleshores, Xavi ha hagut de prendre consciència de dir, hem de canviar les coses i retocar el sistema per ser més pràctic. El Barça no és tan pressocista, no té tanta possessió de la pilota, però tampoc fa coses molt més pràctiques. No és tan ofensiu, però defensivament està millor.
És que si hem tornat sumes... a defensar com defensàvem l'any passat.
Clar, és a dir, la temporada passada...
Bueno, però potser té a veure amb el que diu el Quique Guas, que al canviar el sistema s'ha reforçat la defensa.
Molt
també
més.
Hi ha un jugador, és per dir, mi, essencial, com és el...
Covarsí.
Covarsí.
És curiós, per cert, parlàveu de Christensen, l'any passat, recordeu que també va haver una crisi de joc, fins que al final Xavi va posar Gavi i no jugàvem amb tres davanters, sinó que era Gavi, etc. Aquest any s'ha fet és que la solució, no sé per què hem trigat tant, s'ha fet exactament el mateix. Christensen fa de Busquets i el Gavi d'ara és Rafinha, que no juga d'extrem obert davant, sinó que juga una mica més enrere, que comentava el Quique Guas, i arriba.
De mitja punta.
I per tant, ja tornem a estar al mateix lloc.
Perquè a vegades costa trobar la tecla.
Estem a l'abril.
Tampoc és tan fàcil.
També hi ha una cosa que el mes de gener el Barça encadena aquests mals partits, però també és un mes en què això juga nou partits i no té temps ni d'entrenar. I quan parlaves amb el vestidor, dius que no entrenem, perquè tu acabes tieso d'un partit, l'endemà ni t'entrenes o com el fas una mínima sessió de recuperació, el següent ja fas un prepartit i tornes a jugar, i ni treballes tàctica ni treballes res. Des que el Barça és eliminat de la Copa i que arriba el mes de febrer, comença a tenir setmanes en què ja no té partit entre setmana, i això li dona molt més marge a Xavi per treballar. I a partir d'aquí les coses, amb aquest canvi de sistema, els jugadors comencen a guanyar, se senten còmodes, guanyen confiança, i és un cercle viciós que mica en mica, doncs, bueno, esperem que no es punxi el globo, perquè si passa la profecia de l'Àngels, escolta'm, vull dir, s'ensorra el Camp Nou que tenim a mig construir.
Si passa la profecia de l'Àngels...
Divendres que ve podríem tenir mitja profecia feta.
Per favor! Ai, que apareixo!
Si passa la profecia de l'Àngels, potser Xavi es motiva tant que fins i tot és capaç de sortir de la roda de premsa i dir que es queda. De moment, no ho fa. Se li preguntes, el gran tema que sobrevola, et quedaràs, al final continuaràs. Bé, se li ha preguntat pel dret i al revés, al final li ha tornat a preguntar a David Bernabéu.
Ui,
i ha estat un dels moments de la roda de premsa. Escoltem.
Se puede decir, o alguien podría decir, que va a ser casi imposible que te lo puedas replantear o que puedas seguir, ¿no? Porque si sigues,
no hace falta ni que me lo preguntes. Ya os he respondido en cada rueda de prensa, no cambia nada. O sea que si quieres cambiar la pregunta estás a tiempo.
¿Sí? ¿La puedo cambiar?
Sí, hombre.
La puedo cambiar, vale.
Estoy dando la oportunidad.
Vale. Perfecto, perfecto, Xavi. Pues votando ahí en la línea. Se produce un fenómeno esta semana, puede pasar, que el Barça se meta en semifinales y que su eterno rival quede fuera de la Champions. ¿Esta la viste venir?
¿Sabes la que vi venir? Que esta pregunta no me la hubieras hecho. Pero las suposiciones ahora, no os dais cuenta, son positivas todas. No, ves tú. Tus suposiciones antes eran todas negativas. La mayoría, y la de tus compañeros también.
Uy.
Y ahora todas son positivas. El hecho El hecho de cambiar la dinámica es esto.
Ahora,
es esto, ¿vale? Que lo hemos demostrado hace 3 meses que no perdemos un partido. Claro, esto ayuda.
Hombre.
Pero ya al día de la decisión, al día siguiente, la suposición, creo, de tu compañero, ya era positiva. Es esto, era intentar cambiar la dinámica por el bien del equipo, por el bien del club, nada más. No hice nada más que eso. Y la decisión no va a cambiar.
Está enfadat, eh?
S'ha enganxat con David Rabeu, com jo.
Està enfadat, eh?
Jo crec que majoritàriament voldríem que es quedessi, jo el primer, però jo crec que no canvia de decisió.
És el dia que més contundent ha estat, eh? Jo crec que és el dia que més... No sé si emprenyat, però contundent.
Amb els periodistes, sí.
Perquè altres dies era a dia d'avui...
Per tant, perdoneu, no li doneu opcions a Xavi que es quedi.
Jo d'opció seria el meu desig, però jo crec que no canvia de parella. Passi el que passi, eh?
Passarà, pot passar una cosa molt catxonda, que ja comentàvem fa uns dies, que és el Barça elimina el PSG,
sí.
El Barça vol que Xavi es quedi, i el PSG fa fora Luis Enrique pel fracàs. I llavors tens Luis Enrique lliure i ara no el vols.
Ja no
I pot posar una situació d'aquesta rocambolesca i collonuda. Però bueno, ja veurem. Primer de tot, que es compleixi la profecia, perquè no pot ser una setmana autèntiament extraordinària.
Que el meu cor no l'aguantaria.
Si em permeteu, hi ha una cosa que a mi, d'aquest document que acabes de posar de Xavi, no m'agrada gens. Que és la següent, que és que Xavi, novament, hi ha una cosa que crec que està trepitjant la línia vermella, que és el que seria...
Culpabilitzar?
El retret.
No, un moment, deixeu-me pensar, perquè és que aneu a la velocitat, que no tinc temps, avui que tinc les neurones frites...
avui encara estàs frit.
O sigui, crec que intenta vulnerar, o sigui, coaccionar la llibertat d'expressió del periodisme. És a dir, ell t'està dient, en aquesta roda de premsa, crec que això és pervers, t'està dient que quan ells jugaven malament i encadenaven derrota i ridícul darrere de ridícul, el periodista havia de lluar el Barça i havia d'animar el Barça i no el podia criticar, perquè això generava, segons Xavi, una mala dinàmica i no aportava inputs positius a l'equip. És a dir, tu... Ell fa aquesta referència i aleshores els periodistes, la gent que segueix el Barça, a tot, perquè clar, o sigui, dubto si comencem a buscar, molt poca gent, quan el Barça palmava i de la manera que palmava, lluava que el Barça era estupendo i que bé que el Xavi i que bé que tot. Llavors ell t'està avui renyant una vegada més, perquè és l'especialitat de Xavi, renyar la premsa, perquè és la culpa de tot, t'està renyant de dir, clar, quan jugàvem malament, em criticàveu. No, és que a veure si ho entenem, i crec que com a jugador ho hauria d'entendre. El Barça, quan juga malament, el periodista està no només amb el dret, i amb el deure d'explicar que s'ha jugat malament, i també hauria d'explicar per què juga malament, quins són els problemes, que és el que hem anat fent, almenys alguns periodistes. Perdoni. Però no, ella et diu, clar, ara, com que feu preguntes positives... A veure, ara preguntes això... positives. Si t'han fotut 5 gols al Villarreal, com vols una pregunta positiva? La pregunta és què està passant, quin és el problema. Aleshores, ell t'està dient, no, aquest tipus de preguntes no. I aleshores, clar, ho veieu? Et tracta com un idiota. Veieu, com que ara feu preguntes positives, ara la dinàmica és positiva. I en canvi, quan era negativa, com que criticàveu, aleshores, clar, anàvem malament, anàvem pel pedregar. Home, aquí, perdona, no li compro ni 5. Ni 5. I si aquest és el Xavi que ha de continuar, doncs escolta, que continuï. Però jo no li compro la pel·lícula. O sigui, no li compro perquè em sembla perillosa. Perquè si vol aquest tipus de periodisme, aleshores que se'n vagi a Madrid,
allà sí.
Què és el periodisme que s'estila?
És que aleshores, Xavi vol això.
Clar, però és que això... Atenció,
ho va demanar la presentació, Xavi.
Clar, però atenció a la perillositat del que proposa Xavi. Periodisme que es fa a Madrid. Quin és el periodisme que es fa a Madrid? Que qui porta la contrària o discrepa del que s'argumenta des de la presidència del Real Madrid? Periodista eliminat. Aquesta és la proposta?
Això ja no ho sé. Però que Xavi la presentació va demanar a la premsa...
Doncs perdona, però per mi, qui li diu això, o ell mateix, hauria de fer una reflexió. I perdona, té un assessor que és periodista, que és d'Edupolo, i li hauria de dir, home, tu no pots fer pensar a la gent, tothom, tots a una, perquè hem d'animar el Barça. És que nosaltres no som hooligans del... O sigui, som hooligans, hi ha gent que és seguidor del Barça, però els periodistes no som animadors del Barça. Els periodistes expliquen lo bo i lo dolent del Barça, de la política, del que sigui. Que hi ha periodistes que van amb una samarreta, sí, com passa la política, que escoltes tertulians i dius, bueno, aquest ja sé el que dirà, aquest ja sé el que dirà. I en el món del futbol, també, que hi ha periodistes que van amb la samarreta de Cruyff, periodistes que van amb la samarreta de Bartomeu, periodistes... Però n'hi ha d'altres, alguns... N'hi ha d'altres que busquen i expliquen el que passa i el que no passa. I aleshores que hem d'anar tots a una, al discurs únic, perquè aleshores que arribem al punt que el club faci una nota de premsa i que ens expliquin el que podem dir, que Xavi ho signi, i ja hem acabat amb, bueno, amb el gremi del periodisme. Periodisme, i quan dic periodisme, streamers i tots aquests, amics de TikToker, i tot, tothom, tots a dir el mateix, que perquè no fos cas que algú critiqui el Barça. I ara hi poden parlar vostès.
Està descansat, eh?
No, és que em sembla greu que digui això, Xavi. A mi em sembla greu.
Però Xavi ha pensat sempre així, no només a la presentació,
pues com a jugador, malament,
com a jugador
també,
les seves declaracions anaven per aquí sempre.
Em sembla molt malament.
S'ha mantingut en aquesta postura de no acceptar i no encaixar bé la crítica periodística, i ella ha d'entendre, perquè ella ha estat jugador durant molts anys i coneix la casa millor que ningú, i quan venen maldades, escolta, te les de menjar.
Escolta, quan venen de bones, com ara que... Escolta, i diu, esclar, és que són preguntes positives. Pues sí, perquè les coses van bé, i la gent s'engresca, i la gent està animada, i la gent...
Ho va dir Guardiola.
I la gent ha preguntat per les semifinals i tal, vull dir, sí, pues és així. I quan les coses van malament, pues la gent és crítica. Passa aquí, passa a totes les empreses, passa al súper, i passa quan un tanca i quan un obre.
Jo crec que portava dues rodes de premsa molt bones, en què havia tingut una actitud...
Ja hi tornem, vinga.
Un altre cop a passar factura, no ho entenc, perquè tant la prèvia com la post del partit del PSG, crec que havia tingut una actitud que vaig pensar molt bé, perquè no em va agradar gens.
Estic totalment
d'acord. Les frases de Luis Enrique.
Totalment d'acord.
I ell va encaixar i va estar al seu lloc, tant a la prèvia com al postpartit, i en canvi, avui aquesta resposta, que crec que la broma prèvia amb el David Bernabéu està molt bé, que li digui, escolta, estalvies la pregunta perquè ja saps la resposta, fes-me'n una altra, però després repetir un altre cop aquest discurs de que, ai, ara sí que veniu de bones, però abans no, per això hi ha hagut de dir que plego.
És que aquí el tema és que Xavi pensa que és un problema personal seu. És a dir, per això ell marxa, anuncia que marxa, perquè es pensa que les crítiques són un tema personal, no pel joc. I llavors anunci... diu, com que ara he marxat, ara m'elogieu perquè ja no sóc el problema jo, però és que no va així.
Ell ha posat noms i cognoms als periodistes. Ha dit els que eren guardiolistes, que anaven en contra d'ell, i això és el que no es pot aguantar. No dic que no hi hagi guardiolistes, dic que els que van en contra d'ells per la crítica. Jo sempre hi he
entès... Però no van en contra d'ells.
No.
És que jo no crec que hi hagi ningú que estigui en contra d'ell, el que deia el David. No és un tema personal. Però si l'equip no funciona, hem de dir-ho. Hem de dir-ho i ho has d'encaixar, perquè ell segur que és el primer que de portes endins fa aquesta crítica. El que passa és que voldria que des de fora no es diguessin aquestes coses, perquè no li agraden. Però ell és el primer que ha de veure que les coses no funcionaven. I per això ha canviat. Per això ha canviat. I per això ha mogut les peces. Vull dir, és que ell és el primer que ho ha de veure i ha d'acceptar que des de fora també es digui. Perquè si no, doncs llegim comunicats a premsa i adéu.
Ah, ja està, acabem la professió.
Moltes vegades la crítica també va, o la manera com encaixes la crítica és per la sensació de responsabilitat amb les derrotes. I Xavi moltes vegades pensava que les derrotes no eren responsabilitat seva, sinó que eren responsabilitat de connexions, de problemes de concentració dels jugadors, els famosos errors individuals que cada partit sempre destacava. O sigui, ell considerava que ell havia fet, i que ell, quan mirava i analitzava, creia, no, si el meu plantejament és bo, el que passa és que està mal executat. I ha tardat mig any en entendre, dir, si el meu plantejament és bo però està mal executat, potser que provem de canviar plantejament, a veure si l'altre s'executa millor. I això és el que està funcionant, que és tornar a la temporada passada. Però clar, aquest, veure's, si la crítica depèn amb com tu encaixes en base al que tu creus que has fet. I llavors, com que ell creia que havia fet les coses bé, quan li criticaven, diu, hòstia, no, però si jo no sóc, són els altres. Llavors, aquí és on Xavi va, diguem-ne, tot plegat patinau i tot se n'anava...
La sensació de Xavi és que no s'ha valorat i no s'està valorant la feina que hi fa. Però, clar, no hem de buscar constantment l'aprovació. Al final...
Però tampoc és veritat, perquè ara amb els canvis que ha fet Christensen, canvis tàctics, etc., i la victòria
i l'aposta per Cubarsí, per Héctor Fort,
se li ha valorat.
Parla ni llamar.
Els moviments a dins el camp tàctics de joc i se li ha valorat. Quan ell feia els moviments tàctics de joc incorrectes, se li criticava, doncs...
Bueno, se li criticava l'encadenat de partits que va fer el Barça, que van ser molt dolents.
Veníem de Nadal, la gent estava tipa de torrons...
No veníem, va ser abans, no sap ni de quins partits.
Va ser el gener, així ho he explicat al Barça.
Però ja veníem, s'acaba l'any guanyant l'Almeria a casa amb un gol amb el cul, quasi.
Un partit que vaig marxar a la mitja part, per primera vegada a la història vaig marxar del camp a la mitja part, perquè no podia més.
Hem tingut mitja temporada, que la cosa era...
L'ha inventat, la temporada futbolística.
Ara, bueno, que tenim la il·lusió de la Champions, totalment d'acord, sí. I que el Barça ha millorat, totalment d'acord. Ara, que l'equip tècnic ho ha canviat, tot i que ells diuen que és lo mismo i que res,
no,
que deia el Quique Guas, pues ha canviat. Fem una pausa.
M'has espantat
molt. Saludarem al... No, és que hi ha coses
que... M'has espantat.
Hi ha coses que no... Crec que no es poden dir. No es poden dir.
Pipinis aquí,
sí,
eh?
No, vaig al vàter, però em sembla que...
Com vosotros criticáis, claro, la culpa és vuestra.
No hi tornis.
Ara tornem.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 13 d'abril. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-te a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
1, 2, 3, 4, 5, Moritz, 7, Mambo!
Moritz 7, el gust de la bona birra.
Arriba la Fira Abril al Perelló, una renovada edició de la 144a Fira de la Mel i l'Oli de Catalunya.
Fira Abril al Perelló, els dies 12, 13 i 14 d'abril. Us hi esperem. Més informació a elperelló.cat.
Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Quan busques un híbrid endollable, vols tenir la màxima autonomia i el millor rendiment. Descobreix els híbrids endollables de Mercedes-Benz amb els avantatges de l'etiqueta 0 i fins a 130 km d'autonomia elèctrica. Emporta't el teu amb unes condicions excepcionals.
Descobreix-los a les nostres instal·lacions de Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadis-autolica.es.
Són les 7. L'hora de fer un amor i 7.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
Saps què és meravellós? Que hi ha un cotxe tan versàtil que s'adapta a tot el que necessites. I que el trobes en versió híbrida, híbrida endollable o 100% elèctrica. Així és el Kia Niro. I el millor de tot és que el que és meravellós està al teu abast.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Tres minuts, arribarem a tres cas. Bueno, avui tenim un nom destacat en el món del futbol que no és altre, atenció, del president de la Federació Espanyola de Futbol, que havia de ser ratificat dilluns, però ves per on, ha entrat com a testimoni i ha sortit...
Imputat
o investigat, com es diu ara.
Que fa por, anem a situar la pilota al terra, el Tribunal d'Administratiu de l'Esport, el mític TAT, ha decidit obrir un expedient a Pedro Rocha hores després de convertir-se en l'únic candidat amb els avals necessaris per aspirar a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. Ho ha fet després que hagi anat a declarar pel cas Brodi i la jutgessa l'hagi passat de testimoni, com deies, Toni, ha investigat Rocha, que era l'extresorer de Rubiales, s'exposa ara a una possible inhabilitació per part del Consejo Superior de Deportes, Consell Superior d'Esports. Per saber-ne més, evidentment, hem de posar-nos en mans de Damià López, de RAC1. Damià, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Ja. Bona tarda, Damià. Un aplaudiment pel bona tarda.
Bravo! Bravo! L'home que viu a Barcelona, però que es coneix més Madrid que Barcelona / Badalona, d'on és. Dami, per què anava a declarar avui Pedro Rocha, exactament?
Bé, el que ha passat és que aquest matí Pedro Rocha, com dèieu, ha anat a declarar pel cas Brodi en qualitat de testimoni per tot el que envolta el cas Rubiales, pels suposats contractes irregulars dels últims 5 anys, però a mesura que declarava, doncs la jutgessa ha decidit que Rocha passa automàticament de testimoni a investigat. Què ha passat? Doncs que la jutgessa creu que Rocha menteix quan aquest diu que no sabia res del que feia Rubiales, que desconeixia els seus moviments, tenint en compte que Rocha era vicepresident de la Federació Espanyola, president de la Comissió Comissió Econòmica, i Rocha ha argumentat doncs, que mai va tenir coneixement de les activitats fraudulentes de Luis Rubiales. Per això la jutgessa doncs, no s'ho ha cregut, considera que en la seva posició alguna cosa havia de saber, li ha dit que es busqui un advocat, que avui no podia continuar la sessió perquè en el moment en què passa a ser investigat necessita un advocat i que el citarà per un altre dia, la jutgessa del jutjat número 4 de Majadahonda. Home, es pot entendre que si el que era president de la Comissió Econòmica, vicepresident econòmic, que li digui a la jutgessa que no sabia res, que no veia els contractes, doncs s'entén que no se'l cregui.
No, perdoni, jo me'l crec, perquè a vegades passa que aquí dins la ràdio doncs n'hi ha un que fa una cosa i l'altre està al costat i no sap...
Això li va passar a la infanta Cristina, que tenia el seu marit, que anava fent talons i anava fent coses, i ella no va saber, no les va veure, no en va veure ni un de talons d'aquests.
Firma aquí baix, carinyo.
Sí. Bé, el senyor Rocha, això d'aquest canvi de de la magistrada, la son no li traurà gaire.
Crec que no.
Anàvem a tirar. L'Edgar ha donat pas a un tall que havia de donar pas al Damià, que és el Rocha sortint del...
No ha sortit com Negreira, eh? Ha sortit tranquil.
Calleu.
No, en absoluto. Tengo la conciencia muy tranquila.
¿Usted participó en ese contrato?
No. Muy amable, muchas gracias y hasta la próxima.
Venga,
molt amable, eh?
Aquesta imputació, Damià...
Educat.
Sí. Això sí. Penques també. I després, perdoneu, el que és com està el futbol, que resulta que aquest senyor és l'únic que... És l'únic que té tots els avals dels altres. Això et demostra com està...
S'han passat però no han acceptat els avals dels altres.
És que és molt fort, Això et demostra com està de podrit el món del futbol, perquè, clar, resulta que és l'únic que ara està investigat. No, li anava a preguntar al Damià que, clar, aquesta imputació ara... La seva candidatura, què passa? O sigui, com queda ara això?
No, en principi no afecta per res. Ell continua sent candidat, ha estat proclamat avui candidat oficial, és l'únic que ha reunit els avals. Això només podria canviar si hi ha una sentència que l'inhabiliti, però ara mateix no és el cas. Veurem què fa la justícia, la jutge, quan crida Roig a declarar, per cert.
Però acaba no crec que sigui una inhabilitació, crec, Damià. Crec que sí.
El pot inhabilitar el TAT, eh?
El TAT i el Consejo Superior del Deporte.
Exacte.
Sí, però no és el cas ara mateix. No està inhabilitat. De moment no hi ha una sentència. De fet, ara acaba de fer un comunicat Roig en què manté que no té coneixement ni responsabilitat sobre els fets, que jutgen que demanarà que la declaració es faci el més aviat possible per aclarir els fets i que es defensarà fins al final. Té intenció d'arribar fins al final i recorda que té l'aval de més del 75% de l'assemblea. Deixa'm explicar ràpidament, perquè són unes quantes coses.
Tranquil, escolta, no hi ha pressa. si anem de pressa no ho entendrem.
Eren 138 assembleistes. Tu necessitaves aconseguir un tant per cent important dels avals. 21 avals, no són pocs. Roig han aconseguit 107. Per exemple, em diuen que Carlos Herrera n'ha aconseguit 8 d'aquests avals. Desconec la xifra exacta d'Eva Parera, però Carlos Herrera, que s'ha fet ha fet la seva feina intentant aconseguir avals, n'ha aconseguit 8. Pedro Rocha n'ha aconseguit 107. Són molts. També, què ha passat a partir del moment en què Pedro Rocha ha sortit del jutjat? Doncs que el CSD ha decidit actuar. A banda d'obrir aquest expedient, el CSD ha trucat a la FIFA per mostrar la seva preocupació pel que està passant a la Federació Espanyola, ja no per això d'avui, sinó en general per tota la cadena d'esdeveniments dels últims mesos. Això vol dir que ara la FIFA podria actuar sobre la Federació Espanyola. La FIFA s'esperarà, però aquest és un punt molt important, perquè la FIFA només entra en situacions límit quan una pròpia federació doncs, no pot arreglar els seus problemes, però després dels fets de Rubiales, ara resulta que el seu substitut també té la mirada posada de la FIFA per la trucada del CSD, que sabem que ha molestat molt a la Federació Espanyola, que ho volia resoldre internament, però tot plegat posa en risc diverses situacions. Per exemple, ja fa massa que es parla del Mundial 2030 i de la possible amenaça que la FIFA s'ho replantegi, que la FIFA posi un administrador doncs, per governar temporalment la Federació Espanyola, i en definitiva que la FIFA es fiqui pel mig és la pitjor senyal fins al punt que hem vist equips nacionals i clubs sancionats durant anys per ingerències governamentals i per corrupció en federacions.
Quique.
No, anava a dir que el Consejo va darrere d'ell. I això...
De Rocha. Clar, però, Damià, ara suposem que queda inhabilitat Rocha, aleshores què passa aquí? Qui, o sigui, com queda la federació? Perquè, clar, que ell ja és el substitut de Rubiales, o sigui, qui se'n faria càrrec o com quedaria això?
Val, si queda inhabilitat, que és un supòsit, eh?
Sí,
si
sí,
queda
no, inhabilitat... no, dic ara... Però vull dir, ara què seria, el tercer o com aniria? Perquè ja...
No,
segons una gestora, ens... Una junta gestora...
Segons ens expliquen, s'obriria un nou període electoral. S'obriria... No és que fos president el que hagi quedat...
Ell és el president de la gestora, de fet.
Això.
Bueno, clar, la gestora va quedar dissolta en el moment en què es va obrir un nou... Clar, sí, i dilluns ha de ser proclamat, però en principi dilluns serà proclamat, a no ser que se l'inhabiliti d'aquí a dilluns, però si és inhabilitat, s'obrirà un nou període electoral, a meva parera, amb Carlos Herrera, i segurament amb un nou home de palla que surti, no? Un home continuista doncs, que no tingui antecedents.
Escolta, Damià, i tu que ho saps tot, com és que... Aquest, no, per veure, no, la pregunta és com és que Rocha té 109...
107.
Com s'entén això?
Home, doncs ja ho sabem, per l'estructura de poder, pel clientelisme que hi ha, doncs perquè té controlat tot el futbol, per la cadena de favors, per les federacions, doncs perquè és molt difícil per Era, per Carlos Herrera, per tots els nous candidats, penetrar dins de l'estructura de federacions i de clubs. És que, per exemple, preguntar-li a Soteres, al president de la Catalana, per Rubiales els primers dies, tot eren elogis. Al final, és que clar, fins que no van començar a canviar d'opinió, però no perquè creiessin realment el que van acabar dient, sinó perquè és que al final la tendència popular i social doncs els va obligar a dir el que no volien dir. És que és una cadena de favors clientelar, Toni, que és una estructura molt complicada. De fet, jo penso que si Rocha és inhabilitat, que em sembla molt complicat, segur que treuen, per exemple, ara tenen a Rafael del Amo, que és qui va presidir, és el president de la Federació Navarresa, que va presidir l'Atlètic de Bilbao, l'Atlètic Mallorca, la final de Copa, que en principi està net, per dir-ho així, doncs, que podria ser un bon candidat. Però recordem que això és important, que em sembla que hi ha gent que no ho té clar. Estem parlant d'eleccions a la Federació Espanyola d'ara fins al setembre. Després s'obre un nou període electoral de 4 anys. Això, aquestes eleccions són unes eleccions que en principi s'haurien d'haver obert en el moment en què Rubiales dimitia, però Rocha ha anat dilatant en el temps. Però estem parlant aquí d'un president que haurà d'estar 3-4 mesos i aleshores s'obrirà un nou cicle olímpic per 4 anys.
Que bé, escolta, que bé que ho expliques.
Sí, molt bé.
Felicito perquè...
És brutal, no?
Per complementar... Ara, això, perdoneu, que estan tan de moda els documentals i les sèries, això és per fer un documental seriat, la Federació Espanyola de Futbol té per un documental, però llarg, eh?
Ara que parles de documentals, Toni, Rocha no sé si serà un bon president o no, però un bon actor crec que sí, perquè, Dami, un dels moments surrealistes s'ha produït a la sortida de Rocha als jutjats, ha fet un Neymar, el que coneixem com un Neymar, que és dissimular, no?
Sí, jo t'he de dir, Edgar, que seré sincer, potser estic sol, però el que ha fet Rocha, a mi no em sembla malament, que és que quan tu surts d'un lloc i no vols atendre els periodistes, fas veure que parles per telèfon i està bé, però si ho fas, però fes-ho bé, no?
Silencia
el telèfon. Rocha comés l'error de no silenciar i aleshores, doncs, en el moment clau, doncs, li ha sonat el telèfon.
¿Qué es exactamente lo que no has sabido explicar a la
policía? Claro.
Surt amb el telèfon i vistes una.
Té aquest so clàssic, a més, el timbre aquest clàssic del telèfon.
Em moro de vergonya si em passa això.
Que parla i a sobre no havia silenciat el telèfon. No sé com acabarà.
Es veu una cosa neta.
Més per complementar això que deia el Damià de com funciona el tema de l'assemblea i dels avals de Roig. Ara ho estava contant. L'assemblea d'aquests 140 assemblearis, només 40 formen part de clubs i futbolistes professionals. La resta són els presidents de les territorials, futbolistes amateurs, àrbitres i gent del futbol sala, que són, per exemple, 58 són futbolistes i clubs amateurs, 19 els presidents de la territorial, 12 els del futbol sala i 11 dels àrbitres. Tot això suma 100. Aquests 100 vots, aquests 100 avals, han anat per Rocha.
Doncs
ja s'entén que evidentment la cosa està més que venuda.
Buenas tardes, soy Luis Rubiales.
Hombre,
si es que puedo hablar, porque en este programa es una cosa
pero
muy
si usted
difícil.
Habla más que miente.
Ya, como Quique de República Dominicana.
En aquel programa habla más que miente, pero culote, si no miente más que habla.
No me están dejando.
Bueno, a ver,
ya les he dicho a las 3 de la tarde en una pequeña irrupción antes de que fuera silenciado lo que está pasando con todo este tema. Bueno. Qué casualidad que eso de Pedro Rocha lo lleve una jueza. Una mujer.
claro, esta feminista que es de izquierda, seguro que no se depila ni las patas ni los ojos. Claro, como Pedro es amigo mío, pues van a por él. Van a por él.
Claro.
Van a por él, está clarísimo. Ahora,
¿van a por él, quiere decir?
Van a por él.
¿A por él?
A por él.
Es que no sé.
Lo que le estoy diciendo,
¿a poner, van a por él? ¿A poner qué?
Van a por él.
A por él.
Porque ahora todo lo que huela a Luis Rubiales, claro, está en la picota. Es una persecución, claro, claro, bochornosa.
Sí que fatuf, sí que fatuf.
Bueno, al final...
Es el Puigdemont de España usted, ¿eh?
Bueno...
ahora le
eso
un poco.
Sí, sí, no, claro, sí, pero eso es España, él claro, no es España.
Claro.
Al final, pues al pobre Rocha le van a acabar empapelando, porque bueno, es que
claro,
es
pobre. Una,
por simple, por
porque
simple
él
hecho.
No sabía nada de lo que hacía usted tampoco.
Él no sabía nada, claro. ¿Él qué va a saber?
Ah, pero
que
usted sí que hacía cosas.
¿Usted hacía algo?
No, nada, algo nada, nada,
estaba bien.
Nada, nada.
Es que
uy, qué
tampoco...
tarde, uy, qué tarde. Hay que irse.
Le ha salvado el silbato, ¿eh? Li ha salvado el silbato. Bueno, escolteu, tant de bo el Barça guanya a Cádiz, sí, i el Madrid a veure si palma. Exacte, i es produeix la
promoció. Parlem, eh?
Almenys estarem entretinguts. Quique Guas, Martí Molina, Àngels Prieto, moltíssimes gràcies.
A vostè.
Que tingueu bon cap de setmana. Nosaltres saludem d'aquí re uns minuts a l'Anna Ballonista. Fins ara.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1. Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
Els dies 20 i 21 d'abril, vine a la Fira del Monestir de Breda.
Descobreix el llegat d'un monestir benedictí amb gairebé 1000 anys d'història. Tasta i dolços, vins i formatges de monestir i un porc sencer cuit en directe.
Gaudeix d'activitats per a tota la família. Recorda, 20 i 21 d'abril, Fira del Monestir de Breda. Més informació a breda.cat.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Ocasión Plus. Nueva tienda en La Maquinista, calle de Santander 90 y en ocasiónplus.com.
Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.
Amants del col·leccionisme, aquest 12 i 13 d'abril teniu una cita amb Barnafil a les Cotxeres de Sants.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·leccionisme.
I la presentació del nou segell commemoratiu dels 600 anys dels gegants a Barcelona.
L'entrada és gratuïta. I si vens i ens dius que ho has escoltat a RAC1, t'obsequiarem amb una entrada al Museu Nacional d'Art de Catalunya per visitar el Gabinet Numismàtic.
Barnafil, aquest divendres i dissabte a les Cotxeres de Sants.
Quan vas deixar de creure que tot és possible, el nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Desconnecta i connecta amb la natura amb Salomon. Aquesta primavera Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la botiga Salomon a la Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de running i outdoor. Salomon, benvinguts al nostre món.
Per donar-nos un caprici sovint hem d'esperar. A Renault no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Auser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o auser.com.
Recte endavant no es pot anar gaire lluny. Ja ho deia el Petit Príncep, per això del 20 al 28 d'abril canvia la ruta i vine a l'Hospitalet de l'Infant. Dansa, concursos, tallers, gastronomia i moltes activitats més per celebrar la primera setmana dedicada al Petit Príncep de l'Hospitalet de l'Infant. T'ho perdràs? Més info a vandellós-hospitalet.cat i a les nostres xarxes socials, amb el suport de la Diputació de Tarragona.
Què tal, Mañonesta?
Hola, bé.
Obre,
home, de divendres, ja.
A les nostres converses.
Però... No. Aprenc molt en aquests, aquests minuts previs.
Què tal? Avui amb...
Sí. Oh, saps que demà ja es fan els sortejos per les meses electorals?
Sí, jo estaré en el col·legi.
Sí, demà es fan els sortejos. Així que...
Jo estaré igualment en el col·legi com apoderat del PSC. O sigui, que a mi m'agrada absolutament igual.
Ah, també et pot tocar, eh?
És una de les pitjors, una de les pitjors cartes que pot rebre.
Sí, us ha tocat?
Document de... Sí. A mi no m'ha tocat mai.
No?
Toco, mira,
no?
Toco 6 fustes.
Crec que és entrepanet i 60 euros. No,
no? M'ha tocat mai.
A partir d'una edat ja no ens fa
sí,
que...
Sí, jo, mira, tant de sort.
Excepcions que hi ha.